La segona tramuntanada d'aquest novembre ha portat ratxes de fins a 108 km per hora a l'escala. L'episodi ha arribat al màxim entre el matí i el vespre d'aquest dimecres. Ha estat el segon més intens d'aquest any, just darrere del de finals de març. L'escala dedicarà la tarda del 12 de desembre a la Marató del 3CAT amb activitats des de les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre. Estarà a la plaça de l'Església i s'ha entrat en la projecció d'un màping amb dibuixos de joc de joves de 6è de les escoles Empúries i Escolapi. Des de principis d'aquest 2025, el Servei d'Acollida de Càritas L'Escala ha atès 16 persones sense llar o en situació d'infrahabitatge amb motiu de la campanya Amb Llei i Amb Llar. L'entitat reclama a les administracions que garanteixin el dret a l'habitatge i interpel·la el Parlament de Catalunya perquè aprovi una llei que erradiqui el sensellarisme. La temporada turística i el canvi horari, protagonistes del 458è Escalenc, el número que correspon a l'edició de novembre-desembre ja es pot trobar als quioscos. La revista cultural informativa escalenca dedica la portada i la seva editorial a l'època de l'any en què estem i als efectes del canvi horari. Entre molts altres temes, i com hem explicat, el nou exemplar també fa una anàlisi de la temporada turística i dels seus pros i contres. I en esports, el palista del CTT Ser L'Escala, Chiweye, ha estat escollit per ser un dels palistes que competirà al Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, que es disputarà aquest dissabte a la capital catalana. Ha estat convocat perquè ha estat el millor palista de la Superdivisió Masculina els dos últims anys. I el temps, la tramuntana aguanta fins aquesta tarda, després calmarà i farà que la propera nit sigui més freda, amb cel serè i ambient molt net. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 27 de novembre. Més notícies a les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra. Que passin una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't-la.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on celebrarem el Dia Mundial de l'Aqüicultura. Després coneixerem quines són les reivindicacions de SOS Costa Daurada i Camp de Tarragona i entendrem millor per què suposen el Camí de Ronda. I acabarem el programa d'avui coneixent un dels nostres cetacis. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Anem ara a fer parada al Delta de l'Ebre per parlar sobre el Dia Mundial de l'Aqüicultura. L'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb l'investigador i director del programa d'aqüicultura de l'IRTA. Cel.
Sí, Marina, aquest diumenge es celebra el Dia Mundial de l'Aqüicultura. Per aquest motiu parlem amb Enric Gisbert, investigador sènior i director del programa d'aqüicultura de l'IRTA. Enric, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia.
Enric, per ficar-nos en context, per qui no us conegui, com resumiries què és l'IRTA i quin paper té el programa d'aqüicultura que dirigeixes?
Doncs l'IRTA és un institut de recerca en tècniques agroalimentàries, és a dir, depenem de la Generalitat de Catalunya i el que fem és promoure i desenvolupar la producció d'aliments saludables per la societat, tant sigui de l'àmbit terrestre com de l'àmbit aquàtic.
Molt bé. Tu treballes en aqüicultura, no?, des de finals dels anys 90 i ara ets, bueno, responsable científic del programa que diem de aquí a la Ràpita, en concret, no? Com ha canviat el sector i la recerca durant tots aquests anys?
És una bona pregunta, Cel. Doncs bé, la recerca no para de fer canviar el sector, perquè, evidentment, el sector, perquè continuï creixent i continuï fent-ho de la manera tan bona que ho està fent, requereix d'inversió i requereix de coneixement, i aquest coneixement li dona la recerca. Per tant, cada vegada estem recolzant més el sector en acompanyant-lo en què es pugui adaptar a aquestes condicions canviants del medi natural que trobem, derivades de l'efecte climàtic, també doncs, millorant-li les dietes perquè puguin els peixos créixer més ràpid, produint medicaments perquè els peixos no es posin malalts, per posar uns petits exemples, no? Per tant, l'increment del sector requereix d'una recerca sòlida i consolidada al seu voltant, perquè, evidentment, es nutreix dels resultats que aquesta va generant. I, evidentment, la recerca requereix d'un sector per tenir uns objectius clars i aplicats del seu treball.
Clar, perquè, Enric, de vegades, quan parlem d'aquicultura, la gent que igual no la coneix tan de prop, doncs, esta gent igual pensa que només, bueno, són peixos en piscifactories, però, claro, va molt més enllà.
Ui, l'aqüicultura va molt més enllà. De fet, seria el cultiu de qualsevol organisme aquàtic. I quan parlem d'organismes aquàtics, evidentment parlem de peixos, pels que els coneixem, però també estem parlant d'ostres, de catxel, de musclo, estem parlant també de llagostins, i tot estem parlant d'algues. O sigui, l'aqüicultura és molt més complexa i va molt més enllà que no només el cultiu de peixos com la moixarra, el llobarro o la tonyina que coneixem per les nostres costes.
Clar, i té un pes també molt important, no?, a la nostra, bueno, el nostre dia a dia, que igual no coneixem tant, ja sigo l'alimentació, l'economia, i per això al final pues, se li dedica un dia mundial, que menys, no?
Doncs sí, de fet, ara quasi les estadístiques ens diuen que més de la meitat del peix que consumim a les nostres cases ve de l'aqüicultura, ja no ve tant de la pesca tradicional com coneixíem abans. I, per tant, l'aqüicultura cada vegada està tenint un pes més important per produir proteïna i aliment de qualitat, saludable i alineat amb aquesta dieta mediterrània que coneixem també aquí en el territori del Delta.
Claro. L'aqüicultura, com dèiem, pot ajudar a reduir, no?, la pressió sobre la pesca tradicional, tal com la coneixem, i fer front també al canvi climàtic, però també igual té encara alguns reptes pendents, Enric.
Sí, l'aqüicultura no, és un complement a la pesca, és a dir, l'aqüicultura i la pesca han de coexistir perquè, evidentment, produeixen peixos i organismes aquàtics totalment diferents, és a dir, si volem menjar un dia un bon lluç o un bon rap o una bona gamba roja, necessitem de la pesca, però si volem menjar una truita, una moixarra, un llobarro o fins i tot tonyina, doncs l'aqüicultura pot ser una bona alternativa, no? Llavors, evidentment, per continuar vestint el consumidor de productes de qualitat, saludables i bons, l'aqüicultura té que continuar doncs, creixent, investigant i desenvolupant-se. I, per tant, coses amb les quals es pot treballar actualment l'aqüicultura, doncs, per exemple, millorar l'alimentació dels peixos perquè aquests siguin més resistents a les onades de calor que trobem a l'estiu.
Sí.
I cada vegada les nostres aigües a l'estiu es posen més calentes i les ones de calor, que són períodes prolongats de temps d'altes temperatures per fora de lo normal d'aquella temporada, són més llargues. Per tant, els peixos durant aquell temps, per exemple, s'estressen. I si s'estressen, deixen de menjar. I si deixen de menjar, deixen de créixer. I si deixen de créixer, també es poden posar malalts. Per tant, estem investigant amb dietes que facin els animals més tolerants a aquestes altes temperatures, que s'adaptin millor a aquestes temperatures, i continuïn creixent i continuïn sent doncs, resistents a les malalties. Això seria un exemple. Amb el musclo i l'ostra, doncs, també hi ha investigacions. És a dir, s'està mirant com el musclo es pot adaptar a aquestes elevades temperatures que tenim aquí en el delta a l'estiu. Potser ja ho sabeu, però quan arriba el juliol, per sobre els 30 graus, el musclo mor. I, per tant, tota la collita de musclo que abans es podia fer durant tot l'agost i els restaurants podien tenir musclo local durant tot l'agost de les badies, doncs s'ha de recollir el juliol, el qual canvia una mica l'època de comercialització d'aquest producte. Doncs bé, ara estem treballant dintre de projectes europeus en seleccionar llavor de musclo que pugui ser resistent a aquestes elevades temperatures i, per tant, els musclaires puguin allargar una mica més tota la temporada de producció i allargar també la comercialització del mateix musclo, coincidint amb l'època més forta del turisme, que seria el mes d'agost. No? Per tant, sempre hi ha coses a fer, perquè valoradament el medi va canviant, però també tenim per sort la tecnologia i la recerca per acompanyar en aquests canvis i donar solucions, algunes més ràpides, altres més lentes, però evidentment sempre estem allà.
Sí, això del musclo que comentava és una greu problemàtica que tenim aquí baix, i l'hem comentat alguna vegada, i sí. Però, Enric, llavors l'aqüicultura no va lligada, diguéssim, a la pèrdua de qualitat del producte que alguna persona es pot pensar que tingo?
No, no, tot el contrari. És a dir, el producte d'aqüicultura és tan bo i saludable com un producte de pesca salvatge. És a dir, i fins i tot et diré més, moltes vegades en el producte d'aqüicultura sabem el que li estem donant als peixos, perquè se li donen uns pinsos, com donem a les nostres mascotes de casa, donem uns pinsos que tenen una composició coneguda, que es fan amb uns ingredients de primera qualitat, i per tant podem controlar molt bé el que està menjant aquell animal, amb quina qualitat de les aigües l'estem fent engreixar, mentre que a vegades amb un peix salvatge, evidentment, no podem controlar el que està menjant aquell animal, i pot estar acumulant, rarament es pot donar, però es podria donar en algun cas, alguns compostos que en el peix d'aqüicultura no es donin perquè estem controlant exactament el que menja. De fet, hi ha estadístiques i estudis fets que quan a un consumidor li dones un peix de cultiu i a un peix salvatge, no te'l saben identificar pel gust. Ara, si tu li dius quin és quin, llavors diuen, prefereixo el salvatge.
Claro.
Però si tu no li dius a priori quin dels dos és i ells el proven, el nostre gust no està capacitat per identificar un peix salvatge i un peix de cultiu, perquè evidentment quasi tenen el mateix gust. Sí que és veritat que els peixos salvatges tenen una mica menys de greix. I això és per què? Perquè els peixos salvatges naden més, estan molt més moviment que els peixos de cultiu. I, per tant, aquesta vegada aquest petit greix pot canviar una mica més el gust del peix. Que, per exemple, quan anem a comprar salmó, aquelles vetes blanques que veiem en els muscles de color taronja del salmó,
sí,
allò és greix. Però això també li dona un gust especial i un gust més bo que no el salmó salvatge, que no en té tant de greix, i, per tant, a vegades això pot canviar. Però de forma natural, una moixarra i un llobarro ens costarà molt diferenciar si és d'aqüicultura o si és salvatge, perquè amb dos tenen la mateixa qualitat i les mateixes propietats nutricionals, també.
Uh-huh. I, Enric, per què el Delta de l'Ebre és un lloc tan estratègic per fer recerca aquí, en aqüicultura?
Bueno, doncs perquè el Delta és únic. I el Delta és una zona excepcional, té unes dues badies, la del Fangar i la dels Alfacs, que tenen una qualitat de les aigües molt bona per tot el que és la producció de mol·luscs bivalves. I quan dic mol·luscs bivalves vull dir ostra i musclo, d'acord? Aquesta arribada de l'aigua dolça del riu, aquesta aigua arribada de les llacunes, amb tota també la circulació de les corrents marítimes al voltant del Delta, fan que en tinguem unes aigües molt riques en nutrients i que afavoreixi, doncs, aquest creixement de l'ostra i el musclo amb unes condicions immillorables i amb un gust que és excepcional si el podem comparar amb musclo d'altres zones d'Europa. Per posar-te un exemple, l'any passat es van produir prop de 3 milions de tonelades de musclo aquí. Això són molts musclos, i això té un valor al voltant de 6-7 milions d'euros. És a dir, estem produint valor al territori, s'està produint molt musclo, i mateix que amb l'ostra, es van produir 600.000 quilos amb un valor que ho estava preguntant aquest matí a companys que estaven en el sector, del prop de 2,7-3 milions d'euros. I, evidentment, doncs, l'aqüicultura, el territori, especialment el Delta de l'Ebre, té un valor econòmic molt, molt important, perquè estem creant un producte amb una identitat pròpia, amb una singularitat per les característiques de la zona i de qualitat del producte, que fan que es pagui molt bé en el mercat.
I tota aquesta feina que feu des de l'Irta Clar té un impacte directe, no, en l'activitat que tenim al territori, ja sigui en llocs de feina, la transferència de coneixement que feu, tant sigo a professionals del sector, a les empreses que, bueno, del sector, oportunitats per a igual gent jove, no? Tot això té un impacte directe aquí al territori, Enric.
Sí, de fet, un dels objectius de l'IRTA és la transferència, i no és només generar coneixement per generar-lo i que quedi escrit en papers i llibres, sinó també que aquest coneixement arribi a les empreses i que les empreses el puguin aprofitar per fer-les desenvolupar més ràpid, per fer-les créixer més, per fer més competitives. I aquesta és una de les filosofies de l'IRTA, en tots els àmbits, en tots els àmbits del sector agroalimentari, l'àmbit vegetal, l'àmbit animal, l'àmbit aqüícola. I, per tant, la nostra recerca va enfocada, sobretot, doncs, a promoure el desenvolupament de les empreses. I aquí, doncs, en el Delta, la nostra recerca, bàsicament, està dirigida per acompanyar a tot el sector productor de musclo i d'ostra que hi ha en el territori. En altres zones de Catalunya, doncs, hi ha altres temes, no? Però, en aquest cas, aquí en el Delta, és el musclo i l'ostra.
Sí. I ara, en quin projecte mos pots dir que esteu treballant des del programa d'aquicultura?
Estem treballant, som molt actius, yeah. Però, per exemple, un exemple, és el que te l'explicava abans, no? Ara estem en un projecte europeu d'adaptació al canvi climàtic. I com l'abordem des d'aquí a la Ràpita? Doncs l'abordem, doncs, treballant amb l'Associació de Productors de Mol·luscs del Delta, en FEPROModel, amb el qual fem un seguiment de les diferents llavors de musclo que ells porten i que posen a dintre les baies. Doncs volem identificar dintre d'aquests diferents orígens d'aquestes llavors que ells fan servir quina és la llavor que s'adapta millor a les condicions més altes que trobarem a l'estiu. I, per tant, que aquesta llavor pugui ser seleccionada per ser els propers pares de les futures llavors que es facin servir en el Delta. Perquè si podem aconseguir una llavor i entendre perquè aquella llavor és resistent a les altes temperatures de l'estiu, és a dir, per sobre els 29 o 30 graus, podrem trobar potser una llavor que s'adapti a aquest estiu tan calent que tenim actualment i, per tant, podríem allargar aquesta temporada de comercialització. Doncs aquest és un dels exemples, no? Produir aquesta llavor adaptada a aquest canvi climàtic, a aquestes altes temperatures, en col·laboració en aquest projecte, doncs, amb FEPROModel, aquesta associació de Federació de Productors de Bota Bivalves. Aquest seria un exemple. Després també estem treballant amb la Direcció General de Pesca, amb tot el que és el cultiu de macroalgues, és a dir, no només treballem amb bivalves o amb peixos, sinó també intentem treballar amb algues que poden créixer a les nostres aigües i com aquestes algues poden ser una font de proteïna o font de productes químics per a cosmètica, per a aliments funcionals, etc. És una línia que estem tot just arrencant ara, però també el Delta té unes condicions molt bones per la qualitat de les aigües i també per tot el sol que rebem durant l'any, doncs perquè creixin els organismes fotosintètics com poden ser les algues. I això és una línia que estem arrencant ara, que ja comença a haver-hi un cert interès també per les empreses perquè s'instal·lin a la zona per començar a produir algues. De fet, ja en tenim una aquí a la Ràpita també que tot just comença a arrencar ara, que és l'alga brava. O sigui que també, doncs, és una línia que creiem que és molt, molt prometedora. I en temes d'alimentació, doncs, evidentment, aquí al Delta no tenim producció de peixos com a tal, però, per exemple, a l'Ametlla o a l'Ampolla tenim granges de peixos i tot també al Llevant Mediterrani hi ha granges de peixos i aquí estem treballant en temes de nutrició i alimentació, doncs, per millorar el creixement d'aquests peixos i fer-los més resistents a malalties.
Sí, aquestes són algunes de les coses que esteu treballant ara actualment, que ja n'has dit que esteu, bueno, en molts fronts oberts, que esteu en constant investigació, Enric. I este divendres organitzeu una jornada de portes obertes al centre de l'IRTA de la Ràpita per celebrar el Dia Mundial de l'Aquicultura. Quin és l'objectiu principal d'esta jornada?
Doncs mira, l'objectiu principal és apropar una mica a la societat la nostra feina. És a dir, a vegades, com tu bé deies abans, l'aquicultura és una mica la terma desconeguda. Nosaltres, quasi tothom té com a producte de referència el peix de pesca, però també hi ha un altre tipus de peix, que és el producte d'aquicultura, i és un peix, com dèiem abans, tan bo i tan saludable com el salvatge, no? Per tant, a vegades aquest desconeixement crea un cert recel, i la nostra funció, a part de generar coneixement, és també apropar la nostra feina a la societat, al ciutadà de carrer, als escolars, a les mares de casa, la gent que va al supermercat a fer la compra, i per tant explicar-los una mica què és l'aquicultura, explicar una mica que la gent conegui de primera mà com es conreuen els peixos i els bivalves i fins i tot les algues, no? Que coneguin també una mica el centre de la Ràpita com un pol, com un nucli de generació de coneixement, que és a vegades també és el gran descorregut del territori, d'acord? Perquè en el territori, a part de l'arròs i dels cítrics, també es poden fer moltes altres coses, i aquí tenim un exemple, no? La producció de bivalves, estem parlant de quasi 10 milions d'euros a l'any en produir ostra i musclo. I, per tant, el que fem en aquesta jornada de portes obertes és explicar una mica la nostra feina. Hi ha una sèrie de xerrades divulgatives sobre diferents projectes, després hi ha una activitat més d'interacció amb els investigadors que t'ensenyen el que fan, físicament i amb, fins i tot mullant-te les mans, si cal dir-ho així, i després hi ha una visita a les instal·lacions per també conèixer una mica doncs, de primera mà on estan els animals, com es cultiven, com es fem experiments amb ells, etc.
Molt bé, doncs ja ho sabem. Este divendres, a partir de les 11 del matí, crec, la jornada de portes obertes a l'IRTA. És una activitat gratuïta, Enric? Vull dir, pot entrar
sí, sí.
Qui vulgui.
Està totalment oberta a tothom, només un quan arriba s'ha de registrar i ja està, i després pot gaudir fins a les dues de tot el matí aquí amb nosaltres fent un munt d'activitats.
Perfecte, i això que dies abans, no? De que se tracta de que la gent s'emporta a casa pues, lo coneixement que de vegades desconeixem, no? De dir, ui, l'aqüicultura, pues, bueno, pues, obrir la ment també, lo que dies, que la desconeixença de vegades crea recels, no? I que hem d'estar oberts de ment, Enric.
Oh, i tant que sí. I a més també podran veure un centre de recerca d'avantguarda, és a dir, a vegades pensem que al Delta doncs, no poden haver-hi centres tecnològics de primera línia a nivell europeu, i aquí en tenim un al costat de casa. Per tant, també és una oportunitat per conèixer doncs, un centre que és un referent a Catalunya i també en tot Espanya amb el que és la recerca en aqüicultura.
I tant. Pues, Enric, moltíssimes gràcies per haver connectat avui en el programa. I no res, que vaig molt bé la jornada del divendres que celebrareu el Dia Mundial de l'Aqüicultura. Gràcies, Enric.
Moltes gràcies, Cel. Bon dia.
Doncs, Marina, ja sabem com d'important és l'aqüicultura per al nostre territori i, en concret, per al Delta de l'Ebre.
Molt important pel Delta de l'Ebre de l'aqüicultura. Sempre n'estem pendents. Moltes gràcies, Cel. Dies en aquest mateix programa parlàvem del camí de ronda que s'ha de començar a fer entre la platja de la Rabassada i la Savinosa de Tarragona. Un camí per on podran passar bicicletes entre vianants i que no acaba de tenir el suport de tota la ciutadania. Avui volem parlar amb una de les entitats que s'hi ha mostrat en contra i que a més han organitzat una protesta aquest cap de setmana. Parlem de SOS Costa i Camp de Tarragona i en parlem amb un dels seus portaveus. Lluís Gata, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Moltes mercès per poder-nos fer aquesta entrevista.
Vosaltres aquest projecte el definiu, literalment, ho llegeixo, com la construcció d'una pista de 5 metres d'amplada.
Correcte, totalment d'acord amb el que dius.
Per què?
A veure, nosaltres el que veiem en aquest espai és un espai natural, és un espai a recuperar per la ciutadania. Ha estat molts anys aquest espai tancat i en el qual només hi havia un petit espai entre la tanca que perimetra el parventori i el penya-segat. Nosaltres sempre hem volgut que aquest espai de passeig, de socialitzar-se davant del mar, es pogués arranjar d'una manera minimalista, una manera harmònica amb l'entorn, pel qual la gent pogués passejar, com hi ha a molts indrets del litoral català, en el qual doncs, les persones van passejant. Per exemple, a l'altre cantó de la platja de Savinosa tenim un altre morrot on la gent doncs, hi ha una sendera, un corriol, a Plaça de la Marquesa, hi ha aquests camins en els quals la gent, doncs, d'una manera pacífica i tranquil·la, gaudeix d'aquest ecosistema litoral. Clar, nosaltres això ho hem comunicat, ho hem traslladat a Diputació de Tarragona, que és la propietària del terreny, però ells, en lloc d'escoltar la nostra manera particular de visualitzar aquell espai, han presentat, van aprovar un projecte totalment diferent.
Aquest projecte, perquè la gent se'n faci una petita imatge mental, és com si fos un passeig que passarà per primera línia de mar, per dir-ho d'alguna manera.
Correcte, és a dir, en aquesta zona de servitud, la zona maritimo-terrestre de costes, no? de costes de l'Estat, és on projecten aquest passeig marítim, aquesta pista de 5 metres d'amplada, en el qual hi haurà una direcció per les bicicletes en un sentit i en un altre, i un espai per caminar. Llavors, són 5 metres d'amplada que realment clar, en aquest espai no és necessari, perquè al final és com un passeig marítim, llavors no és un camí de ronda.
No és un camí de ronda, però aquesta espècie de camí de ronda que volen fer sí que és veritat que ja fa temps que es va presentar i vosaltres, precisament, en el seu moment hi veu presentar al·legacions.
Sí, vam presentar al·legacions. Nosaltres portem des de l'any 2020, és a dir, que ja ens n'anem a 6 anys, reunint-nos amb Diputació, que és el propietari dels terrenys, fent les nostres propostes de recuperació de l'espai, de renaturalitzar, perquè no ens oblidem que 6 anys enrere havia un projecte de construir un hotel de 5 estrelles.
Sí, sí.
Ja vam fer la primera cadena humana a l'any 20, justament al novembre. Després vam passar ja a un hub cultural, una mica de memòria històrica, un hub cultural que doblava la superfície urbanitzada, d'uns 16 a uns quasi 30.000 metres quadrats. I llavors ens va sortir el projecte de fer aquest passeig. Clar, nosaltres el que considerem és que aquest espai té tanta potencialitat ecològica amb aquests ecosistemes litorals, amb aquest endemisme que és el Limonium gibertus, que és l'ensopeguera, amb el margalló, que són molt fràgils i molt vulnerables perquè estan davant del mar, on hi ha hagut una urbanització i una pressió antròpica molt gran, doncs han passat a ser espais d'interès comunitari, espais que s'han de preservar. Llavors, clar, la preservació, renaturalització, recuperació va en contra d'un passeig marítim, encara que sigui de sauló, que no sigui de paviment o d'asfalt o formigó, perquè es fa a sobre d'aquests espais que estan a primera línia de mar.
Uh-huh.
Llavors, és incompatible aquesta percepció, aquesta visió d'aquest espai, tal com la té Diputació, Costes i també l'Ajuntament de Tarragona, a com la veiem nosaltres.
Això, però, suposaria eliminar les tanques que hi ha actualment que envolten el que era antigament el preventori?
Sí, o sigui, el projecte en si és un retranqueig de 5 metres de la tanca existent ara cap a dins. Sí que s'allibera tot aquest espai, perquè són uns 700 metres de longitud multiplicat per 5 metres, estem parlant d'uns 3.500 metres quadrats, que s'alliberen perquè fins ara no s'hi podia circular en aquest espai, però, clar, a costa de les comunitats vegetals que hi viuen allà. Nosaltres el que els vam dir és, siguem una mica més ambiciosos, i el que aquests diners que aquest projecte, no ens oblidem que està dimensionat quasi arriba a 1 milió d'euros. Estem parlant d'uns 977.000 euros. Val? Aquesta tanca que faria separar aquest espai de l'interior, la nostra proposta va ser que sí que és perimetrant els edificis existents, perquè la gent doncs, no pogués entrar dins dels edificis. Així alliberaríem més zona, perquè tenim una pineda a la qual fa molt de temps que allà no es pot socialitzar-se la gent i anar-hi, i la zona que toca a la platja de la Rabassada és una zona més sorrenca, podríem dir un ecosistema dunar, que es podria perimetrar amb pals i sirgues. La zona que toca la Sabinó, tenim una màquia litoral amb margalló que també es podria perimetrar, i a més a dintre ja hi ha una pista que té 3-4 metres d'amplada, per la qual allà sí, si es volgués, podrien circular les bicicletes. Val? Per tant, el que diem nosaltres és, fes més petit aquest passeig, no sigui un passeig, sinó que sigui un camí, un corriol, una sendera, evidentment, rectifica doncs, aquesta cursa d'obstacles que hi ha ara, no? que hi ha desnivells, que hi ha roques, treu la tanca, però fes un passeig harmònic, perquè tu passejar davant del mar i que te passin bicicletes al costat, al final no crec que sigui un espai pacificat i de gaudi.
Mm-hmm.
A més a més, quan les bicicletes arribarien a la Sabinosa, allà s'acaba el passeig, no hi ha continuïtat.
Mm-hmm.
Llavors, aquest concepte no ens diuen que no, però tampoc ens diuen que sí, i al final s'ha executat aquest concepte de passeig marítim o pista que va en contra de la preservació i recuperació de tot aquest ecosistema litoral.
També ara has parlat de la biodiversitat d'aquest indret, n'has fet referència unes quantes vegades. Quin tipus podem trobar, com és aquesta biodiversitat i per què és tan important?
Mira, nosaltres, com a coordinadora, una de les coses que sí que vam aconseguir en les negociacions, que hem tingut bastantes reunions amb Diputació, és que es fes per primer cop a la història, que no s'havia fet mai, un estudi de biodiversitat de dintre d'aquesta finca, d'aquest morrot. Perquè no ens oblidem que porta tancat des de finals dels 60, començament dels 70. O sigui, porta molts anys tancat, no? Més de 50 anys. Aquests 50 anys ha fet que allí, a part de que hi havia herbívors i que els masovers no eren massa respectuosos amb les comunitats vegetals, no sofrissin una pressió antròpica i que, per tant, doncs, es poguessin desenvolupar bé. Vam aconseguir que es fes aquest estudi que va durar 4 mesos i es va inventariar el que hi ha. S'han trobat espècies de ratpenats, de reptils, i aquestes comunitats que, com he dit abans, de duna, de roquissar, d'allà els penya-segats, que viuen davant del mar i que són únics perquè estan davant del mar, que s'han adaptat en aquestes circumstàncies tan complicades que es viurà, doncs, amb la sal de l'aigua, i aquests margallons que estan a la part que toca més a la platja de la Sabinosa. Paisatgísticament, ecològicament, tenen un gran valor. Perquè, si et fixes molt a tot el que és el nostre litoral, hi ha molts passejos marítims, doncs, no?, amb bancs, amb panots, amb palmeres, que no tenen res a veure amb com és aquest litoral. Per tant, tenim aquesta oportunitat de que Diputació de Tarragona pugui liderar i pugui recuperar espais de manera diferent com s'han fet fins ara. No? No té res a veure el desenvolupisme dels anys 70, 80, 90 en una sensibilitat amb un amor a la recuperació i a la biodiversitat, que entenc que és un dels objectius de desenvolupament, no?, dels ODS, és la biodiversitat. Per tant, si fas aquesta pista de Sauló d'aquesta amplada, d'aquesta longitud, la faràs a sobre d'aquestes comunitats vegetals. Llavors és contradictori.
Per tant, és d'importància...
L'interès de Tarragona, dintre d'aquests projectes del Greenbelt, des de la Punta del Miracle fins a la Rabassada, està traient plantes exòtiques perquè es desenvolupin tots aquests ecosistemes litorals. En canvi, aquí, en l'antic preventori, et carregues tot allò que estàs defensant a l'altra zona. És molt contradictori. És a dir, nosaltres estem perplexes de com és que ningú, amb una mica de seny, pot entendre que això és, aquesta actuació, no contradiu tots els preceptes de preservació que la Unió Europea ens marca.
En aquest sentit, vosaltres heu convocat una protesta que serà dia 29, no?, si no vaig equivocada.
Sí, aquest proper dissabte, i a diferència de les dues anteriors, que van ser a l'any 20 i a l'any 24, aquesta serà que vam aconseguir perimetrar amb persones, ajuntant-nos de les mans, des de la Sabinosa platja fins a la Rabassada. Aquest cop ho volem fer-ho davant del Palau, de la Diputació, perquè és allà on es prenen les decisions. S'ha decidit que es faci aquesta barbaritat de passeig marítim a dintre del preventori.
També, ja per anar acabant, hem parlat del preventori. El preventori, com bé has comentat, ha passat per diferents projectes que no s'han arribat a desenvolupar, l'Hotel de 5 Estrelles, el Hub Cultural, també hi sonava el Conservatori, traslladar el Conservatori a la Diputació allí. Vosaltres què us agradaria? En una ocasió vau comentar que volíeu que no es fes pràcticament res, que fos una zona natural, suposo que va per aquí.
Sí, evidentment, al final, Diputació ha fet marxa enrere, no portarà el Conservatori, no portarà allà de la Cabera, que va ser un dels reclams que vam fer, que no estaven d'acord, com tampoc l'Escola d'Arts, que també el portarà a la Tabacalera. Estem parlant de la Tabacalera, hi ha 50.000 metres quadrats que tenen molt recorregut per acollir moltes dels projectes del Hub Cultural que havien dissenyat aquí. No ens oblidem que aquí volíem fer un auditori amb una capacitat de 700 persones, que no faran. i el que nosaltres els hi hem transmès i els hi hem intentat que Diputació de Tarragona s'impregni de la nostra visió és de construir, desenrocar i disminuir la superfície construïda, no incrementar-la, i que si queda algun edifici que sí que hauria de quedar, doncs un dels objectius és que es recuperi la memòria històrica, que s'expliqui què ha passat al llarg de la història en aquest indret, i algun servei amb barreja cultural i d'educació ambiental, com per exemple podria ser un centre d'interpretació de l'Anella Verda Blava de Tarragona, una escola de natura, però amb una superfície molt, molt petita construïda. I la resta de la finca seria la mostra de com hauria de ser tot el litoral català amb tots els ecosistemes existents, no? Dunes, redadunes, roquissars, màquia, i que, per tant, les persones que vinguessin en aquesta finca fos realment una escola de natura que veiessin, interpretessin tot el nostre litoral. Aquesta és una visió. I l'altra visió, doncs, és un parador, un hotel de 5 estrelles, no? Pistes de 5 metres perquè vagin les bicicletes, antropitzar. A més, no hi ha cap estudi que justifiqui la necessitat d'aquest carril bicicleta. No hi ha cap estudi de quin impacte ambiental patiran totes aquestes comunitats vegetals que viuen en aquest indret. No hi ha cap necessitat perquè es pugui produir. Per tant, d'on surt aquesta idea?
Sí, entenc que vosaltres també defenseu que les platges de Tarragona en general, ara estem parlant concretament d'aquest indret, però que les platges de Tarragona no perdin el seu valor natural.
Sí, nosaltres creiem que si recuperem tot el litoral tarragoní, però no només terra, sinó mar. Mar vol dir recuperar els prats de Posidònia, de recuperar els peixos, fomentarem un turisme verd. És a dir, fomentarem, ostres, aquest litoral de Tarragona, des de la Punta del Miracle fins a Altafulla, té un potencial, no? Des de la Marquesa, Platja Llarga, Sabinosa, és a dir, tot hauria de ser, i hauria d'haver un santuari, una reserva marina, per atreure la gent, atreure que vinguessin com a Tarragona referent d'un turisme verd. Però, clar, per fer això, l'hem de revegetar, l'hem de renaturalitzar, no podem... És a dir, si hem aconseguit enderrocar el Mamotret de la Platja del Miracle, no volem un segon Mamotret aquí ara.
Sí, però al final això no seria com una estructura de formigó, seria com un passeig.
No. Clar. També vam aconseguir aturar el passeig de la Platja Llarga, que eren 6 milions d'euros, quan la gent ja està passejant per la sorra. Allí també anaven palmeres, anaven bancs... És a dir, que el concepte de camí de ronda, que aquí a Tarragona, històricament, la toponímia és camí de la costa, això també és una altra de les coses que volem recuperar, la toponímia, volem un altre paradigma nou de pensament del que és un camí de la costa. No? Camí de... I la pandèmia, ja ho va dir-ho, és a dir, un lloc d'esponjament, no? d'antropització, de densificació, no? Aquesta paraula de densificació, densificar. No, volem un espai que sigui a l'orgull dels tarragonins i tarragonines, no? A Platja del Miracle, què volem? Que vagin els cotxes a aparcar o volem un parc on la gent es vagi a socialitzar? Uh-huh. Ens hem d'acostumar que no hem d'arribar en cotxe fins a la platja, no? Hem de deixar el cotxe a una certa distància i hem d'anar a caminar. És a dir, volem alliberar una franja de 100-200 metres de litoral on no hi hagin cotxes, hi hagi la mínima intervenció humana i on la gent es vagi a socialitzar. Falten arbres que donin ombra, que siguin refugis climàtics, on la gent pugui anar a fer un pícnic amb taules de fusta i bancs, i no passejos marítims amb palmeres que no donen ombra i que generen un cost afegit de manteniment, bancs de pedra que ningú s'asseu perquè fa massa calor. Aquest concepte és caduc, és carrincló, és del segle XX. És a dir, i aquí Diputació de Tarragona podria fer un pas endavant i concebre que aquesta finca de l'antic preventori no ha d'estar tan antropitzada i urbanitzada com ells volen, sinó ha de ser el més natural possible. I clar, quan nosaltres tenim unes ulleres i ells tenen unes altres ulleres, doncs no hi ha acord davant de que, com percebem aquell espai. Aquest és el tema, és com el veiem.
Seria una oportunitat també d'alguna manera d'apropar la gent al mar, que a vegades sembla que costi això.
Tarragona viu d'esquenes al mar. És a dir, si als anys 50 teníem Prats de Posidònia, que és el gran reservori de CO2, ara ja no hi en queda. Ja sí que hi ha el Gran Marí, la Cimodocea, nodosa, val? Però ostres, recuperem també, reforestem el mar per frenar l'embat marí, per evitar la regressió de l'arena. Interpretem-lo. Com pot ser que Tarragona no tingui cap centre d'interpretació del mar? Com pot ser que Tarragona no tingui cap escola de biologia marina? No en té. Llavors, són interessants aquests estudis. Recuperació de alevins per la pesca, tota aquesta franja marítima protegida, i fos una reserva, la trauria, i a més hi hauria més pesca. Per tant, nosaltres volem que el Preventori sigui un lloc com més natural possible, i com més social i més natural, millor. Llavors aquesta pista no reuneix això. És a dir, l'impacte, la destrucció que genera l'ecosistema, que a més a més són plantes vulnerables, fràgils, amenaçades, doncs anem a recuperar-les, no a destruir-les, no?
Ja per anar acabant, ara sí, en termes generals, perquè tothom ho entengui bé, el vostre principal interès és que tota aquesta zona del Preventori, les Seminoses, els Morrots, siguin una zona 100% natural.
Sí. A veure, hi ha gent edifici, evidentment, ja t'he comentat, no?, que pugui haver-hi una escola del mar, de natura, un espai també social i cultural, però que sigui una finca com l'altre Morrot que tenim a l'altre cantó de la platja de la Sabinosa, que és de titularitat municipal, entre la platja dels Capellans i la platja de la Sabinosa, i fa goig en aquell Morrot, que és un altre Morrot, és una paraula molt tarragonina també, el Morrot els dos Morrots de la Sabinosa. Clar, ens volem emmirallar amb l'altre Morrot, on vegetació ufanosa, vegetació de litoral, i a més és que com que cada cop en queden menys, perquè cada cop hi ha més urbanització, més passeig marítim davant del mar, aquesta finca que no està urbanitzada i que es pot preservar com està, ha de ser, doncs, el paradigma, ha de ser el model a seguir per molts ajuntaments, perquè Tarragona ha de liderar la recuperació del litoral. Ja ho ha fet amb el Mamotreto, no? La valentia de l'Ajuntament de Tarragona d'enderrocar una estructura de formigó que no tenia cap mena d'ús. Doncs fem el mateix amb el Preventori de la Sabinosa. I ens ho hem de creure.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Lluís, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar.
Moltes gràcies a vosaltres per visibilitzar-nos i poder contribuir a democratitzar el debat sobre què fer de les nostres infraestructures i dels nostres espais.
Si me deixas la iseta. les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna de les càpsules del mar. De fet, aquesta associació, l'Associació Cetàcea, és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquesta espècie. D'aquestes espècies. Avui, de la mà de la Sílvia Juncà, coneixerem el cap d'olla negra d'aleta llarga. Atenció, d'aleta llarga, eh? Bona tarda, i Sílvia, i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquestes càpsules del mar.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Si et sembla, coneixem primer el nom científic d'aquesta espècie.
Sí, doncs el cap d'olla negra d'aleta llarga, que és el que trobem aquí al Mediterrani, el nom científic és Globicephala melas. Dins del mateix gènere hi ha dos caps d'olla negra, el d'aleta llarga i el d'aleta curta, o tropical, que està en zones més temperades. El d'aleta llarga és el que trobem en zones més fredes.
Si et sembla, coneixem també més característiques de la seva morfologia i com podríem identificar-lo.
Doncs el cap d'olla negra és de la família dels delfínids, també, per tant podem considerar que és un dofí, i d'aquesta família és el més gran que es pot veure de forma habitual al Mediterrani. Els adults poden arribar a mesurar entre 6 i 7 metres de longitud, per tant, en comparació amb els altres dofins, són realment grans. Són animals que la seva coloració és totalment negra, molt, molt fosca, a excepció d'una taca blanca en forma de W invertida que tenen al pit, però clar, això a mar, a no ser que es girin, doncs és difícil de veure, no? Alguns exemplars també poden presentar algunes coloracions blanquinoses just darrere de l'aleta dorsal, i això també pot servir per identificar els individus concrets, no? I a diferència de l'altra cap d'olla del gris, la seva aleta dorsal la tenen situada una mica bastant endavant, dins de al mig del cos, i té una base bastant ampla i és baixa i falcada cap endarrere, sobretot en els individus com més grans són, més arrodonida acostumen a tenir-la, i aquesta aleta és super identificativa. Si els veiem a mar, és molt fàcil distingir-los.
No sé si podem parlar una miqueta també de com es comporta, quin és el comportament pel qual el podrem reconèixer a mar.
Doncs els acostumem a veure en un comportament tranquil, natació normalment lenta. És una espècie que té una estructura social molt marcada d'una manera matrilineal, és a dir, que s'organitzen en grups en què, sobretot, les mares van amb les cries i mantenen amb el grup familiar durant molt de temps, no? Aleshores, els mascles, quan s'han de reproduir, se'n van del grup i busquen femelles d'altres grups. I és una espècie que això, són molt sociables, i quan estan a la superfície acostumen a estar molt junts entre ells, socialitzant i fent un rang de comportaments bastant gran, com treure el cap de vegades per veure què està passant, fer la croqueta, que en diem, no? Que els petits, sobretot els més joves, de vegades donen voltes i fan una sèrie de comportaments així molt socials, a diferència d'altres dofins que potser els veiem més viatjant amb una natació més normal. Però no sempre, evidentment. Hi ha dies de tot.
Què és el que menja el cap d'olla negra d'aleta llarga?
Doncs igual que el cap d'olla gris, s'alimenta sobretot de cefalòpodes, com ara calamars, que troba a grans profunditats, però en aquest cas també poden incorporar alguna espècie de peixos a la seva dieta.
I per quines zones del Mediterrani podríem trobar-lo? On el solem veure?
També, sobretot, a la conca occidental del Mediterrani. A la nostra zona, on es troba la gruix de població més gran, és sobretot a l'estret de Gibraltar, on hi ha una població resident, i tot el mar circundant, el mar d'Alboran i el golf de Vera, al sud-est de la península Ibèrica. Sempre amb aigües més profundes de 500 metres. Llavors, a la part nord, això estem parlant de la part sur, a la part nord, la seva densitat és una mica més baixa, no el veiem amb tanta freqüència, però també està lligat igualment amb zones molt profundes, sobretot a partir en canyons submarins, que van fins als 2.000 metres de profunditat. Aquí al Garraf l'hem vist també molt lligat als canyons submarins Fojo, Sant Salvador i el de Berenguera, que està davant del delta Llobregat.
Hi ha alguna època de l'any en concret que el puguem veure o podem dir que està aquí bé tot l'any?
Doncs com la majoria de cetacis que tenim al Mediterrani són residents, és a dir, mai abandonen el Mediterrani, es poden anar movent, però, és a dir, poden aparèixer en qualsevol moment de l'any. Aquí al Garraf, com que tenim potser una freqüència més elevada d'encontre del cap d'olla gris, el cap d'olla negra és una espècie que no hem vist tant fins al punt que el vam veure per primera vegada de l'any passat, el 2022. Sí que teníem coneixement de que hi era, perquè altra gent que navega ens havia dit que ens l'havien trobat, però nosaltres no l'havíem vist fins l'any passat. I en total tenim registrat uns 10 albiraments entre l'any passat i aquest.
Principals amenaces també per la seva conservació, quins són els perills d'aquesta espècie?
Doncs, com passa amb algunes espècies de cetacis, la subpoblació del Mediterrani, perquè el cap d'olla negra d'aleta llarga es troba, també és una espècie bastant cosmopolita, que es troba sobretot si excloem les aigües més tropicals, no? més a l'Equador. La resta de mar, diguéssim, es troba per tot el món, però hi ha una subpoblació que es considera mediterrània, no? I falten dades per poder també avaluar el seu estat de conservació, tot i que la població que hi ha a l'estret de Gibraltar, com que és molt tancada i s'ha pogut estudiar molt bé, s'ha arribat a catalogar que està en perill d'extinció i en perill crític, a més, perquè és una població molt petita que cada any té tendència a disminuir. Per tant, està en perill crític la població de l'estret de Gibraltar.
Per acabar, Sílvia, no sé si ens pots explicar alguna curiositat, alguna cosa que recordis d'aquesta espècie.
Bé, doncs, com a curiositat, ja us dic que l'hem vist poquet, aquesta espècie. És molt xula de veure per la interacció que tenen entre ells. I aquest any vam tenir la sort de poder veure una interacció entre aquesta espècie i el cap d'olla gris. La primera vegada que els vèiem junts, les dues espècies, i tenien un comportament una mica no amigable, per dir-ho així, i són dues espècies que competeixen una mica per preses i per hàbitat, i aleshores, diguéssim, bueno, va ser un comportament molt interessant de veure, perquè els caps d'olla gris els estaven com una mica empujant o una mica rodejant, intimidant d'alguna manera, i ells, en canvi, els caps d'olla negra, com que tenen aquesta estructura tan social que us he comentat, doncs es limitaven a quedar-se en un grup super, super compacte amb les cries al mig, diguéssim, per defensar-se una miqueta, no? I, bueno, és el més remarcable que et puc explicar.
No us ho esperava o us va sorprendre aquest comportament?
Sí, per res, perquè no és freqüent trobar dues espècies juntes quan tenen un albirament, i encara menys freqüent és trobar que tinguin una interacció clara entre elles. Perquè sí que a vegades hem vist diferents espècies de dofins, però simultàniament, però no amb una interacció clara, i aquesta era una de les poques vegades que ho hem vist.
Costen de veure? Són difícils de veure els caps d'olla negra més que els de cap d'olla gris? Ens has comentat una miqueta?
Sí, aquí al Garraf sobretot, nosaltres els hem vist, els veiem molt, molt menys que el cap d'olla gris. En altres zones passa exactament al revés.
Fantàstic. Doncs, Sílvia, recordem, com sempre, per acabar la càpsula, que hem de respectar sempre l'entorn d'aquestes espècies i sempre que n'albirem alguna hem de respectar aquestes distàncies de seguretat i no posar-nos entremig de les seves... quan naveguen, diguéssim, quan estan nedant.
Totalment. I nosaltres, per desgràcia, hem vist alguns individus, no concretament de cap d'olla negra, però sí que alguns individus amb marques clares d'interaccions amb vaixells. Llavors, el ser una espècie gran i tenir una natació més aviat lenta, encara amb més motiu, si trobem un grup que està tranquil, està calmat amb la superfície, el que no podem fer és acostar-nos-hi amb gran velocitat, hem de ser sempre respectuosos, poc a poc, a una distància prudencial per al motor, i per tot això ho regula un reglament, el Real Decret de Protecció de Cetacis, on explica fil per randa què cal fer i què no cal fer en cas de trobar-nos amb un grup de cetacis.
Doncs, Sílvia Juncà, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar. Ens retrobem a la següent.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó. Lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el món.
I així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dijous. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Els esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Vull cridar que estimo, saltar lluny i perdre el cap, jugar a submergir-me per un cos ser estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor, tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd, fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Yeah, com és? Pensa-lo.
Suli, gala, flevo, yeah, yeah, yeah. Jo anava chilling i tranquilón, finestres baixades i musicón, movent la cabeza lo vacilón, a 20 per hora en un maquinón. Llampit endarrere i està tothom, traient el ditet i dient de tot. Nena, no entenen que jo no vull accelerar, si no hi ha ningú per avançar. Mama, estic en ràdio, sí, TV.
Mama, estic en ràdio.
M'he fet amb el bon rotllo d'aquí. Xulo com un americà. Amb l'estil fet en català.
M'he
fet amb el bon rotllo d'aquí. Xulo com un americà. Amb l'estil fet en català.
De punta a punta, que passo llista. Si no veig el nom, logo no m'insistes. Quan sigui portada de revista, vacilant a un piquete d'artista. Ja, sempre xulo, però vagi.
Ja tens 40 que ja t'ho han dit. A Catalunya hi ha un presumí. Depèn amb qui parli, si un...
Espera, espera, m'he liat.
Marxa cup al dematí. La raça que ha d'ahir, no recordo aquesta nit, com cony he arribat al llit, hi ha una noia al meu costat.
Mare de Déu, senyor.
Joder, quina preciositat. Despreocupats i jo embobat.
Cau la baba.
Nena, no sé què ha passat, però si sempre rius igual, crec que això ho podré allargar.
Que
costa brava, nena, vull res i brava sempre. Saps que això mai se'ns acaba, com tornada matinada, com un pato del noi o la noia que a tu t'agrada. M'ha dit la teva amiga que t'agrado també. I... Mama, estic en ràdio i TV.
Mama, estic en ràdio.
Fins amb el bon rotllo d'aquí. Xulo com un americà. Amb l'estil fet en català. Mama, estic en ràdio i TV.
Estic en ràdio i TV, mama, mira.
He fet amb el bon rotllo d'aquí.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa.